Doncs com cada setmana amb aquesta sintonia rebem a la doctora Jessy Molins a Sexualitat Femenina. Molt bona nit, com estem?
Bona nit, bona nit.
Com va tot, Jessy?
Jo sempre estic bé.
Així m'agrada, que estigui sempre bé, no? D'això es tracta. No,
i procuro que els canvis de temperatura i de temps no m'influeixin.
Que també és important, no? També influencia, no?, en la sexualitat o no, el temps.
Bueno, això no sé si està estudiat. Segur, podria ser.
Pot ser que sí, no? Jo sí. Doncs engeguem avui aquest 8è programa i, com sempre, fem ràpid resum dels programes anteriors. Vinga, va. Remuntem al primer programa.
Molt ràpid. El primer programa vam parlar del sòl pelvià, doncs conèixer tota la musculatura i com aquesta musculatura ens pot prevenir problemes, per exemple, incontinència urinària, però sobretot que si està en més bones condicions, arriba més sang, està més ben irrigat, hi ha més lubrificació i tot això facilita les relacions sexuals, ja sigui una sola o acompanyada.
Molt bé. El segon programa, autoconeixement de la vulva, la gran desconeguda.
Ah, exacte. És la invisible. No hem après, no? Per l'educació no hem après de petites a mirar la vulva, no sabem com és. I moltes vegades hi ha dones que potser fins als 60 o 70 no s'han mirat per primera vegada la vulva. O sigui, que conèixer exactament com està i a més aprendre a estimar-la.
El tercer i quart programa es va dedicar a fer l'amor amb una mateixa.
El que se'n diria, coneixem normalment per masturbació. És aprendre primer a nosaltres mateixes, fer l'amor amb nosaltres mateixes, buscar una estona, però també per conèixer-nos millor. I després, si volem o no, tenir relacions en parella, que parlarem avui.
Llavors ja vam entrar de ple en l'orgasme, doncs l'orgasme, els obstacles i facilitadors i també la imatge corporal.
Ja ho has explicat tu, això. Sí, bueno, explicar una mica la part tècnica, no?, de les diferents fases d'un orgasme, com van descriure Master i Johnson, però també és això, no?, quines coses ens el faciliten o ens l'obstaculitzen. Avui també segur que sortirà, perquè tots aquests temes estan tots lligats.
Sí. Molt bé. Comencem, si et sembla, per unes preguntes, ja sí?
Naturalment, ens ajuda
doncs,
molt.
Vinga, recordem això sí, que si algú doncs, ens vol fer una pregunta, com és el cas doncs, d'aquestes oients, ho poden fer a través de les xarxes socials de Roda de Barà Ràdio, sigui Facebook, sigui Instagram, o també, doncs, si ho volen, ho poden enviar-nos un missatge de correu electrònic. Aquests missatges doncs, a nosaltres els deixem així, no diem el nom de la persona que ens l'envia, per preservar una mica la seva intimitat. Anem a veure aquestes preguntes, ja sí, què diuen? Sí?
Sí, perfecte. És que això ens va molt bé.
Perquè, perquè aprenem molt,
I aclarim coses
i aclarim coses.
Segur que queden de vegades no del tot clares, o etcètera.
Sí. Doncs vinga, la primera pregunta. Diu que acostuma a tenir l'orgasme sola amb més facilitat que en parella i que de vegades ha fingit l'orgasme per evitar mal rotllo. És un tòpic típic, no?, això de fingir orgasmes. Uh-huh. Ho hem sentit tantes vegades, ho hem vist en pel·lis tantes vegades.
Sí.
I diu que si li podries donar la teva opinió sobre el que li passa.
Molt bé. Primer de tot, dir que és absolutament normal el que li passa. O sigui, no és una persona estranya, és això que em dius tu, no?, que ho hem vist moltes vegades, i cada vegada se'n parla més. Bé, començaré una mica amb estadístiques, que després, en el programa d'avui, també ho ampliaré. 80% de les dones han fingit orgasme alguna de les vegades a la seva vida. L'altra cosa és que és normal, o sigui, a vegades encara no hi ha suficient confiança o comunicació per poder amb la parella explicar aquestes coses. I és normal que una sola, per això jo he insistit molt, no?, en els programes previs, que primer una ha d'experimentar sola per saber el que li agrada, el que no li agrada, el que li va bé, el que no li va bé, etc, etc. I, per tant, és normal que és més fàcil, o sigui, és més fàcil obtindre orgasmes. A més, també estadístiques, no?, gairebé el 90% o més de les vegades que una practiques el sexe amb si mateixa aconsegueix un orgasme i, en canvi, en parella, les estadístiques diuen que es tracta d'un 65% en les relacions heterosexuals. Mm-hmm. Bé, seguirem parlant d'aquestes coses.
Molt bé, una altra pregunta. Diu que de vegades no té ganes i que posa excuses a la seva parella, que si això és normal.
Normalíssim. És el tòpic del mal de cap.
Exacte.
Llavors aquí, deixeu-me explicar una cosa, no?, que serveix tant per les relacions sexuals com per la vida en general, no? O sigui, quan nosaltres no tenim ganes d'una cosa, o en tenim, no? Vull dir, el més normal o el més sa seria dir no en tinc ganes. Seria el més simple, no?
Sí, clar.
Però moltes vegades això ens poden convidar a un sopar per dir alguna cosa i no et ve de gust, doncs estaria bé, no?, poder dir, mira, no em ve de gust, no sé, pel que sigui, no cal ni donar excuses. Però depèn de l'altra persona, l'altre interlocutor, potser s'ho pren malament. I llavors què passa quan s'ho pren malament? Doncs que acabem dient, no, oh, és que tenia un altre compromís, és que no sé què, és que no sé quantos, no? I amb el sexe és el mateix. Si no hi ha suficient confiança, doncs moltes vegades posem l'excusa. Què passa amb això? Que un dia no passa res. Però, clar, el problema, per exemple, de l'exemple del mal de cap. Puc posar com a excusa. Si l'altre no s'ho ha de prendre bé, doncs potser puc posar l'excusa que tinc mal de cap. Però, clar, si aquesta excusa la vaig fent servir molt sovint, a la llarga acabaré tenint mal de cap de veritat, amb la qual cosa això és molt més perillós, no? O sigui, que a vegades ens hem arribat a posar malalts per tal de no anar a un lloc, no? El nostre inconscient, no?, ens ha fet aquesta cosa, aquesta mala jugada, no? També a dir, però, que això ja n'havíem parlat, no? Això de les ganes, una cosa és que no en tinc absolutament cap de gana, no? Gens. Estic cansadíssima o pel motiu que sigui, no? O també perquè l'altra persona no m'atrau. Això és una altra cosa molt típica, no? És que aquí no sé si estem parlant de parella fixa o de parella ocasional, no? Però, clar, una cosa és que no en tinc gens, i està clar. I l'altra cosa és que, bueno, potser si m'hi poso, les ganes entren, no? Perquè com més es fa, més ganes se'n té. Igual que també el tema de la masturbació. Com més la masturbació no va en contra de tenir relacions, sinó al contrari, com més una es masturba, més ganes té després, a la millor, tenir parella, o a l'inversa, o no, o hi ha totes les possibilitats. O sigui, però tenint en compte que és normal això, també, és, sobretot pel rol, per l'educació, que després en parlarem, no? Qui demana què, no?, a l'hora de tenir relacions, perquè ha de ser sempre l'home el que demani, no? Uh-huh. En parlem d'això.
Molt bé. I l'última, en aquest cas, no és una pregunta, és simplement que vol compartir amb les persones que ens escolten i amb nosaltres, doncs, un consell teu que va seguir. Diu que et va fer cas i va crear un ambient especial a la seva habitació quan estava sola, llum vermella, espelmes d'olor, música eròtica, i diu que la veritat és que s'ho va passar molt bé i que va sortir de la rutina, que ho volia compartir, doncs, amb els oients i animar també a tothom a que experimenti.
Exacte. Això és també el tòpic, no? De si cada dia menges el mateix, al final t'avorreixes, no? Vull dir, has de posar una mica d'emoció, no? Buscar llocs diferents també, per exemple, no? Ja sola o acompanyada, no? Depèn, no? Depèn molt de les possibilitats, no? Però a vegades el fet que un, quan viatja, per exemple, que té més temps o l'ambient és diferent, a la millor facilita. O sigui que sempre posar, o sigui, llegir, mirar vídeos, moltes coses que ens facilitin, no?, sortir d'aquesta rutina. Gràcies, sempre ho triem una mica expressament, sempre a vegades preguntes que podrien ser com més negatives d'algo que no funciona, o que la persona ho viu malament, més vegades així, però també va molt bé que les nostres oients comparteixin tot allò que sí que funciona per animar les altres, no?
Clar que sí. Així és. Doncs t'escoltem, Jassi.
Bé, a l'hora de parlar de relacions en parella, i també les relacions amb una mateixa, és el pes de la cultura, no? O sigui, començaré per aquí, no? Perquè, però encara en aquest tema, no? Perquè hi ha tot el tema dels rols de gènere, no? Això que dèiem, no? De què és el que hem après. Tant a la millor la família, com a això, no? Les pel·lícules, el que llegim, tot està empapat, no? D'una cultura. Estem dintre d'una cultura patriarcal encara, masclista, i, bueno, anem fent el que podem, no? I, per exemple, aquest programa ajuda, no?, també a parlar d'altres coses, no? Però sí que aquests rols de parella tenen molt pes, no? Llavors, per tant, deixeu-me una altra vegada que torni amb les estadístiques, no?
Uh-huh, sí.
Una, tornar a dir, no? Que, perquè les estadístiques ens, a vegades ens ajuden a pensar que no som nosaltres uns bitxos raros, perquè al final sempre s'acaba pensant que la dona té alguna cosa que no li funciona, no? O sigui, hem passat de que abans la dona era un subjecte passiu, que només servia pel plaer de l'altre, o sigui, per simplificar, que no ha sigut mai així, i a totes les cultures ha sigut diferent, però per simplificar, potser fa un segle, doncs això, la dona simplement tenia relacions sexuals dins del matrimoni, perquè fer-ho fora era el pecat més gran del món, i a més servia per tenir fills, i tenir-ne molts, i en tot cas era com vale, el plaer per ell, perquè els homes necessiten desfogar-se, no? Allò que vam dir un dia en un programa, el recreo de mi marido, no?
Sí, exacte.
O el pati, no? Una altra cosa és el jardí, que seria més bonic, no? Però de vegades...
Sí.
Val. Llavors, ara hem passat a un altre extrem en què tens l'obligació de tenir orgasmes, perquè si no, ets defectuosa. Per tant, això comporta que moltes vegades es fingeixi. Perquè, a més, és normalíssim que a la primera, per exemple, a la primera relació que hi ha, que pot ser esporàdica o el que sigui, les dones confessen a la intimitat que, probable, amb molta probabilitat, que no van obtindre un orgasme. Per això, no? Perquè per la novetat, per la manca de confiança, la manca de comunicació, etc. No? I per què passa tot això? Bueno, doncs aquesta, no? Això que expliquem, no? De que la dona té un paper passiu, no? I aquest, a més, la realitat és que també les altres estadístiques, que ja n'hem parlat moltes vegades, però jo crec que mai a la vida en parlarem prou, del que se'n diu la bretxa orgàsmica, que és la diferència, no? Els homes obtenen un orgasme amb una relació heterosexual amb una dona amb un 95% de les vegades. I, en canvi, les dones, només un 65%.
És que hi ha molta bretxa aquí, eh?
Encara falta molt. Per tant, això té sentit de fer un programa de sexualitat femenina.
I tant que sí.
I moltes coses que llavors els homes diuen no, però és que això, no sé què, aquest feminisme, tal. No, és que aquesta és la realitat, no? Mm-hmm. També cal dir, també és una cosa que m'agrada molt recordar, que un coit en penetració i sense estimulació del clítoris, una dona només obté un 20% de les vegades un orgasme, i tot i així aquest orgasme està provocat pel clítoris, per les branques del clítoris. Recordem que el clítoris té uns 8 centímetres, que a més quan hi ha excitació s'infla i es fa molt més gran, i clar, està a les parets de la vagina també, això pot facilitar un orgasme sense manipulació del clítoris, però això és una excepció. Per tant, avanço també que quan es tenen relacions de parella, que les relacions sexuals no només han de ser penetració. Això és el coitocentrisme, que tot està centrat en això. I poden ser unes relacions molt plaents, per exemple, fer una masturbació mútua, amb totes les variacions, o fer sexe oral, o fer altres possibilitats. Però en el cas de la penetració, sí que animo que les dones, o elles, o la parella, al mateix temps s'estimulin al clítoris, perquè si no, difícilment arribaran a un orgasme. També recordo que l'orgasme és una cosa involuntària, o sigui, no és jo vull tenir un orgasme i ara el tinc, sinó que a través de l'excitació, de l'estimulació, de tots els passos, s'hi arriba com una de les etapes de la culminació, però no necessàriament. Mm-hmm.
Continuem?
Sí. Bueno, aquí deixeu-me dir una coseta.
Digues.
Que de sempre busco i trobo. N'havia sentit a parlar, però ahir ho vaig tornar a buscar, que tenim una història excepcional i ve d'una monja.
Caram.
Sí. Una monja alemana. Mm-hmm. Es diu Hildegarda de Bingen. Bueno, no sé com s'ho pronuncia en alemany, això. Bingen en B alta. És una monja del segle XII, que era una monja renaissantista, que realment era, doncs, havia composat diferents peces musicals, escrit diferents escrits, era com fer com de metge, era una erudita, devia ser una dona realment excepcional. Doncs aquesta senyora, ho podeu buscar, la Wikipedia i amb altres articles que han sortit, diu que parlava de que les dones sentien plaer.
I això ho va dir una monja.
Sí, el plaer igual que els homes. Llavors, si no us ho creieu tot el que jo us he dit fins ara, creieu-vos a la monja. Sobretot, no? Persona, per exemple, que sigui religiosa, que a vegades aquí també és un altre problema, no? Que jo a vegades m'he trobat a la consulta, no? Si és una persona a vegades molt religiosa, per exemple, diu, ai, no, això d'utilitzar joguines sexuals, doncs no, la masturbació, doncs tampoc, no sé què més, sí que tenen relacions sexuals, no només per procrear, per tenir nens, sinó per més coses, però es limiten aquí, perquè la seva religió no permet res més. I és que la cultura, el pes de la cultura també està molt empapada, no?, de la nostra religió. Concretament, també ja un dia vam parlar que hi ha altres religions que, en canvi, com per exemple hi ha les imatges aquestes del Kama Sutra, no?, la religió hindú, doncs, en què això era una cosa com molt normal, no?, sentir plaer i tot això. Recordeu-vos de la monja.
Molt bé.
Buscar-ho. Torno a dir el nom, Digues. Perquè Hildegarda, amac, sí. Hildegarda de Bingen. Ho dic tal qual, en ve alta, i això, posant el nom d'aquesta senyora, trobareu diverses coses i és molt interessant. Bé, un altre tema, que tot té relació, no? L'eslògan aquest de no és no, a vegades fa una mica de repelús, no sé com la diríem. Vull dir, està molt de moda, però estaria molt bé, com diu l'Abel Olid, si hi hagués la contrapartida de sí és sí i és una festa. O sigui, és com un eslògan negatiu en el que... que està molt bé, no?, naturalment, que el missatge del no és no és que, o sigui, una noia no es vegi forçada a tenir relacions si no vol, ja sigui amb violència o sense violència de cap mena, no? Però aquest eslògan té una trampa, no?, perquè en el mateix enunciat comporta la idea de que hi ha un gènere demandant i un altre condescendent que consenteix les relacions. I aquí hi ha algú que falla. Per què? Tant pot demanar ell com pot demanar ella, no? Pot demanar i, a més, explicitar el que li agrada i el que deixa d'agradar-li, no? I els homes, que aquí també és una altra cosa que m'agrada parlar-ho, no? Que els homes també tenen dret a rebutjar. Jo soc molt feminista, però això no vol dir que no reconegui la realitat, no reconegui els drets de tots, o sigui... un futur, no? O sigui, ara hem de reivindicar encara moltes coses, per la bretxa orgàsmica, la bretxa salarial, la bretxa de no sé què, que hi ha encara moltes diferències en què les dones sempre ens en portem la pitjor part, no? Però sí que també, no?, els homes moltes vegades tenen interès en que les relacions sexuals siguin sanes, que s'ho passin bé els dos, etc. Però a vegades també van despistats, no? Sobretot quan són de vegades relacions esporàdiques, no? Perquè en una relació esporàdica, això, no?, que de vegades hem parlat, no?, de les relacions aquestes amb el Tinder, amb altres coses, no? I una cosa és el que s'escriu i l'altra cosa és el que es diu i l'altra cosa quan veus a la persona a la primera trobada i suposant que aquesta primera trobada amb un cafè segueixi després al llit, què passa, no? I pot ser que la dona després no li vingui de gust perquè no li atrau o pel motiu que sigui, però també li podria passar mal a l'home, això. I en canvi, els homes ho accepten més perquè la cultura aquesta, no?, que ells demanen, insisteixen, i la dona no, això és el clàssic, no? Però en les dones ho vivim molt malament, això del rebuig, no? Perquè ho vivim com que és un problema lligo amb l'últim programa, no?, de la nostra autoestima, la nostra imatge corporal. O sigui, no pensem que aquell no en té ganes perquè potser està cansat o està estressat o el motiu que sigui, sinó que ens qüestionem la nostra vàlua com a persones i la nostra imatge corporal de que potser no som atractives, etcètera, etcètera, no? I llavors això també és interessant tenir en compte que sempre és una cosa de dos, no? Quan les relacions sexuals es fan amb dos, és cosa de dos. Bueno, també hi ha altres possibilitats, no? De tres o de quatre, el que sigui, per això avui no en parlarem, no? Bé, doncs, tenir en compte això, no? Què més, quines altres coses? El tema dels preliminars. O sigui, abans se'n deia preliminars, tot allò que feia que un se comencés a excitar, que si carícies, que si petons, que si no sé què més, tocar els pits, el que sigui, no? I actualment això es considera que forma part de l'encontre sexual, de la relació sexual, no? Aquesta diferència. O sigui, el preliminar seria anar a prendre un cafè, o anar a prendre una cervesa, o parlar de, no sé, de política, o parlar de filosofia, és igual, no? Però un cop ja un comença a tenir relacions, arriba, no, no necessàriament ha d'arribar fins al final, arriba fins allà on volen les dues persones arribar. Potser una primera vegada doncs, es limitaran a fer carícies i petons i ja està, i una altra vegada avançaran més. O fins i tot una parella que constituïda i de llarga durada, també potser un dia els vindrà de gust només fer una part, no, no tot. O sigui que hi ha totes les possibilitats perquè tenim aquesta cosa del coicentrisme, no? I això també els hi afecta amb els homes, no? Perquè si pel que sigui no hi ha una erecció, perquè pot passar, no? Llavors ja s'ha acabat, o no? Perquè es pot seguir encara que no hi hagi una erecció. Doncs hi pot haver-hi una masturbació, hi poden haver continuar excitant, gaudint d'aquest camí, no? O sigui que això crec que és important, aquestes puntualitzacions, no? També una altra cosa és que les diferències de gustos, no? Això és molt personal. A una dona, per exemple, li pot estimular moltíssim que li toquin els mugrons, però una altra millor doncs, que li faci petons al clatell o a altres parts del cos, no? I llavors és aquí on la comunicació és bàsica. Mm. Aquesta comunicació, la més clara és les paraules, però de vegades el millor al mig de l'encontre sexual, doncs el millor un no té ganes de parlar i posar-se a explicar gaires coses, però encara que sigui a nivell de gestos, és tan fàcil com agafar la mà de la parella, ja sigui home o dona, eh? Aquí, tot això serveix sempre pels dos.
Sí.
I apropar-la allà on ve de gust i allunyar-la d'allà on no ve de gust, no? Uh-huh. Perquè moltes vegades es pot anar massa al gra, o sigui, el que se'n diu anar a saco. I sí que la majoria d'homes ara ja tenen consciència, no?, de que això que tenim, que és el clítoris, el que passa que la majoria de persones encara pensen que el clítoris és un botonet. Eh? Sempre hem dit, no?, el clítoris és molt més gran i té moltes més ramificacions i és molt sensible. Però té moltes terminacions sensitives. Quantes ne té,
Sònia? 8.000.
Molt bé.
Això m'ho he après, eh?
Molt bé.
Això m'ho he après.
I llavors, de vegades, una estimulació massa forta, directa, doncs pot provocar una irritació o malestar, no? I per això és important, no?, de millor apartar la mà i dir, no, escolta, més fluixet. O ara no, més tard. Val. Una altra cosa interessant també és saber que els moviments de... suposant que hi hagi penetració, que no és necessària, repeteixo, en general, no solament pel que hem vist al porno, que és molt explícit, d'aquests moviments de tipus èmbol, que és, a l'home li dona més plaer, doncs això, entrar, com aquest moviment de vaivent, no?, d'entrar i sortir. En canvi, a la dona li agraden moviments més suaus, o sigui, moviments més suaus, que llavors és molt important que ella participi activament, perquè... amb els seus moviments de la pelvis aconsegueix plaer allà on li més li agrada, no? I de tant en tant és bo, a part de poc a poc, aturar-se, canviar de postures, experimentar, etc. No? I aquí em ve a pèl fer un acudit.
Ah, fes-lo.
Saps què li diu la gallina al gall? El saps,
home,
aquest?
Sí que el sé. Aquest és antic, eh?
Va, però sí, explica'l tu.
Poc a poc.
Exacte, poc a poc, poc a poc. No? Però a vegades ens hem de recordar.
Clar, no, de lluny de les pel·lícules, no? Que de vegades pim-pam les pel·lícules, sí, i és fantàstic això, no? Dic, és fantàstic això, eh?
Exacte. Bé, hem començat aquí amb els preliminars. Els preliminars, bueno, que tot aquest munt de consideracions que són les bases perquè les coses funcionin o no funcionin. Naturalment que tenir una bona relació amb la parella que sigui, no? O sigui, clar, si una persona que l'acabes de conèixer, doncs potser no s'estableix una bona relació. Ens fiem més de la intuïció, de l'atracció, etc. Però una parella de llarga durada, la relació que estem amb aquesta persona, en realitat la sexualitat és un termòmetre, de com va aquesta relació. Bé, fem un resuminet ràpid.
Vinga.
Tenim en l'encontre sexual les influències culturals que pesen moltíssim. Venim d'aquesta societat masclista, patriarcal, etc., la religió, etc., etc. I després, per l'altra banda, tenim la realitat, que aquesta no ens l'inventem. Les dones no volem anar de víctimes, que això és molt important, no anar de víctimes. Però sí que estem en inferioritat encara, no? Estem en inferioritat de condicions i val la pena reivindicar. Ens hem de qüestionar que les coses no són com han sigut fins ara i les podem canviar. I us proposo coses.
Vinga, proposa.
Doncs la comunicació amb la parella, que és bàsica, i amb tranquil·litat poder parlar, no, de tots aquests temes, no? I a partir d'aquest programa, per exemple, no? També deixeu-me recordar una cita, no, de la Coco Chanel, deia que el millor afrodisíac és el carinyo. O sigui, a vegades una parella no té mala relació, no hi ha afecte, no hi ha carícies, durant la setmana la relació no és bona i llavors arriba el cap de setmana i ara anem a fer un polvet, no? Doncs, lògicament, aquest polvet probablement no funcioni, no?
I no solucionarà res, tampoc, no?
I no solucionarà res, no? I després l'altra cosa és provar coses diferents, i amb això donar-vos el permís, no, de mirar programes, o sigui, uns poden ser uns programes més de tipus didàctic, i lectures, i més, també, no, més didàctiques, més científiques, o el que sigui, però també veure coses que estimulin, no? Per exemple, doncs, com dèiem l'altre dia, no? Per exemple, la música, no? Devem posar la música del GTM, o determinades tipus de pel·lícules, o algunes novel·les eròtiques, etc. No? Sobretot provar coses diferents, o sigui, no entrar en la rutina, això animo a les parelles que porten anys junts.
Molt bé. Ho deixem aquí per avui?
Ho deixem aquí.
Doncs tornem la setmana vinent. Moltes gràcies, Jessi. Que vagi bé la setmana.
Gràcies a tu.